L'entitat que us presentem avui forma part de la Coordinadora d'Entremesos de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Sant Cugat. Són els Caparrots. De la seva trajectòria i de la seva activitat en parlem avui al Connectats amb Nela Vallhonrat, que és sotspresidenta de l'entitat. Nela, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Molt bé, preparant-nos ja per la festa major que la tenim dintre ja de dos dies. Quina... Ens aturarem i ja hi serem.
I quin ambient es respira quan falta tan poc temps? I no sé si és que prepareu alguna cosa especial. De fet, vindria a ser una mica, a part de la diada que després ja parlarem, de la diada de testes, un dels plats forts del vostre calendari, la festa major de la ciutat?
Sí, el dissabte de juliol fem com cada any a les 11 del matí el nostre ball de caparrons i capgrossos.
És com el ball de gala, no?
Sí, una mica vostre. La presentació del que hem estat fent durant tot el curs. Ensenyant.
Parlem una mica de la història dels caparrots de Sant Cugat. Quan neixen i de quina manera sorgeixen?
Es constitueix l'entitat el 2009, però anteriorment ja havien estat els primers capgrossos i capgrossos de l'any havien estat fets per Profeslo i més tard per l'Associació de Veïns del Barri del Monestir. De fet, la Gitana i l'Avi són de creacions de l'època de Profeslo i els tres primers capgrossos i caparrots també. I més tard continuen amb la tradició dels caparrots de l'any de l'Associació de Veïns del Barri Monestir fins al 2009, quan agafem nosaltres i continuem amb l'entitat cap endavant.
O sigui que ha passat per diferents etapes i quan arriba a vosaltres, que és el moment en què es constitueix com a entitat, pròpiament?
Sí, el 2009.
El 2009.
El 2009. Es fa la presentació per primera vegada com a entitat a la Festa Major del 2009.
I vosaltres qui sou? Perquè, clar, no sou Profeslo, no sou l'associació del monestir...
No. Som Caparrots de Sant Cugat, una entitat com poden ser geganters o bastoners, una entitat.
Però que no havíeu format part de les etapes anteriors?
No. A partir de l'associació del barri del monestir, unes quantes mares es van unir per formar amb els fills, perquè normalment eren mares i fills que formaven l'entitat. Els nens portaven els capgrossos i les mares portaven els caparrots, que pesen més, són més grans i també és més difícil doncs manejar-los i tal.
Uh-huh. Recordes una mica quin era el panorama cultural de Sant Cugat en aquell moment, quan us feu càrrec de caparrots i es constitueix com a entitat?
Quan es constitueix, la veritat és que geganters ja portava molts anys, ja eren formaven part de la tradició, bastoners i castellers, potser eren les entitats que tenien més pes en aquí. El grup Mediterrani també i l'Esbar. I llavors nosaltres vam néixer com una entitat com molt petitona i doncs mica en mica doncs, hem procurat anar evolucionant i creixent.
Anàveu creixent fins a dia d'avui, que ara mateix, per exemple, quanta gent formeu part de l'entitat?
Ara estem poca gent, com sempre, com entre 8 i 10 persones.
Només?
Només, sí. El que passa que ara, per exemple, de cara a Festa Major, doncs, per fer els seguicis i així, se'ns afegeix algú més, però que assajar pròpiament balls i així som entre 8 i 10 persones, sí, només.
I de tota aquella colla de nens que explicaves al principi que anaven amb les mares, sí. I aquests nens i nenes segurament que han crescut.
S'han fet molt grans ja i han marxat de l'entitat. N'han vingut d'altres també. Ara, per exemple, ens han entrat dos nens petits que estem molt il·lusionades i molt contentes i doncs gent doncs, entre 12, 14, 16 anys doncs també tenim alguns.
Teniu els dos capgrossos que representen el patrimoni etnològic de la ciutat. D'una banda teniu la gitana, catalaneta, no?
Sí.
I de l'altra teniu l'avi pagès. Aquestes són les dues primeres figures.
Sí, el primer va ser l'avi l'any 1999 i després la gitana l'any 2001, que es va fer juntament amb el primer caparrot de l'any, el que va ser el Jordi Franquesa.
I aquestes figures, on es feien?
Aquestes primeres les va fer el Jordi Grau, del taller del Drac Petit de Terrassa. I després hi ha les de l'Associació de Veïns del Barri Monestir, que no hem sabut mai de quin va ser l'autor, i quan nosaltres vam reprendre el caparrot de l'any, ens els ha fet la Cristina Martínez Obiols, que viu a la Floresta.
Deu ser interessant, el procés de fer, sí, un caparrot de...
Sí, a més intentem documentar-ho a tot el procés des de primer, doncs, l'entrevista amb el personatge que se li fa al capgròs, fotografies, com si et fessin no sé, una mica una fitxa policíaca, pel davant, pel darrere, de perfil, clar, de mig clar. Perfil. Llavors es fa una escultura amb argila, se li ensenya el personatge si realment s'hi veu reflexat, perquè a vegades no s'hi veuen massa. I
clar, doncs, jo no sóc sí. aquest.
Nosaltres aconsellem que sigui la família que també els orienti una mica, perquè un mateix no es veu sempre com... Uh-huh. Com en realitat ets, no? I llavors, a partir d'aquí, es fa el motlle i després del motlle es fa el cap gros. Els últims, per exemple, han sigut de resina ecològica, però també es poden fer de cartró, de fibra de vidre, del que tu vulguis.
O sigui que també van evolucionant, no?, en quant sí, a materials.
Sí, clar, sí. Abans tots eren de cartró i quan van sortir aquestes fibres així artificials i resines i coses així, doncs s'han anat evolucionant. Són més resistents, però també pesen més.
Pesen més?
Sí.
O sigui, en comptes de lleugerir
clar.
el que suposa carregar amb una sí. testa d'aquestes?
El cartró no pesa.
Clar.
També és això, que li fas un nyanyo i de seguida es malmeten, no? Però bueno, tot té les seves avantatges i les seves desavantatges.
I com manteniu aquests caparrots al llarg de l'any? Teniu un espai on estan aquests caparrots
sí,
guardats?
Fa uns anys que estan exposats a la Casa de Cultura, al vestíbul, perquè tothom els pugui veure i gaudir. Sobretot tenen molt èxit entre els nens, que entren gairebé a tocar-los.
I com, sí, com els manteniu? Feu alguna cosa especial o no? O sí, simplement...
No, un cop l'any s'han de portar al taller de reparacions perquè a cop hi ha de portar-los, de que els nens se'ls posin, perquè quan fem sortides o... Els nens els agrada molt emprovar-se i tal, i sempre hi ha cops. Doncs, per exemple, als Rogelis els han trencat les ulleres. Segurament aquest any fem ulleres noves pel Rogeli. Sí.
Ai, pobre.
Ara el tenim amb lentilles.
Ai, mira... Més modernet. Sí. Parlàvem d'aquestes dues figures de capgrossos, la gitana i l'avi pagès, però després teniu sis caps que, de fet, són personatges, no?, que tothom pot reconèixer, perquè teniu en Gepetto,
sí.
la Betty Boop.
La Betty, sí.
Qui més teniu?
Tenim el cuiner. Nosaltres li diem el cuiner perquè aquests són de l'Ingenio i l'Ingenio no posava noms en els caps.
Personatge.
Els hi posava números. Tenim un catàleg. Aquest és, mira, el cuiner que nosaltres li diem l'avi és el número 117. I llavors tu no compraves aquell, el grotxo o el que fos, compraves el número tal. Després tenim l'Olivier, que nosaltres li diem l'Olivier també, que l'hem batejat, el Gepetto i el grotxo.
Ahà. Aquests són personatges que, com diem, els pot reconèixer tothom.
Sí.
Però després teniu uns altres caparrots. Ara en teniu un nou, ja?
De caparrots en tenim nou, sí.
Que són de Sant Cugat, que tots són personatges de la ciutat.
Sí.
I que, bueno, són coneguts entre els santcugatencs i les santcugatenques. Quins són els personatges que normalment heu triat per fer un caparrot de...
Normalment s'escullen com 3 o 4 persones o 6 i llavors quan es presenta la convocatòria, doncs la gent pot triar lliurement el personatge que vol que sigui el caparrot de l'any.
Mm-hmm. Que acostumen a ser persones conegudes
popularment
per diferents facetes,
sí, no necessàriament han de ser de cultura popular, sinó que uh-huh. potser, no sé, per exemple tenim l'Alassant, que és un clàssic d'aquí Sant Cugat que tothom el coneix, el senyor Franquesa, reconegudíssim aquí Sant Cugat amb molts ambients, no sé, la Dolors Vilarassau, teatre,
uh-huh.
cadascú doncs dintre el seu àmbit, tots molt diferents.
I després, ho hem comentat abans, hi ha la vostra festa, no? Que per
sí.
vosaltres és la festa més important, que és la Diada de Testes.
De Testes.
Això ho feu un cop l'any?
Sí.
I acostuma a ser pel mes de setembre?
Sí, normalment acostuma a ser l'últim cap de setmana, o l'últim dissabte de setembre. Aquest any serà el dia 23 de setembre. I bé, farem doncs... ja fa 2 anys que fem tot el dia, matí i tarda.
Mm.
El matí el dediquem més als nens més petits, que fem un contacontes i un taller de fabricació de capgrossos de cartró, que té molt, molt, molt èxit entre els nens. I a la tarda, més de cara a la gent més gran, bueno, i també als petits, evidentment, però llavors vindran normalment 3 o 4 colles convidades i fem cercavila i després a la plaça del, a la tornada, o sigui, sortida i arribada al monestir, i quan arribem doncs, hi ha una mostra de balls de tots els grups que han intervingut, nosaltres també ballem, i vam introduir l'any passat final de festa a haver un grup de música folk per acabar de...
I en, festa. Aquesta serà la setena edició?
Setena, sí.
Sí. No és un bon moment per captar gent que s'hi vulgui sumar a la causa dels caparrots? Normalment, no sé si obteniu resultats o no.
Posem normalment una carpa i doncs, donem informació, perquè a més tampoc és allò que perdis molt de temps. Assagem dos divendres al mes, el primer i tercer divendres del mes, de 7 a 8 del vespre a la Casa de Cultura. Vull dir que... si tens una miqueta de temps, doncs ho pots fer. I el que ens agrada molt també que vinguin famílies, perquè si venen pares amb els nens, doncs uns amb els altres doncs fan sortida junts i, no sé, queden... fa la colla més, com és gran.
Perquè al cap de l'any, per exemple, ara hem parlat de les vostres cites a Sant Cugat, les grosses, aquesta diada de testes, que és una cosa, una cita pròpiament vostra, i de la de festa major. No sé si per festa de tardor teniu també...
Sí, a festa de tardor també sortim cada any. I ara, per exemple, el mes passat hem estat al centenari de la Creu Roja, els sardanistes que són capital de la sardana.
Sí.
Fa 15 dies vam estar a Barcelona els 20 anys de la Fundació Migra. Aquest dissabte marxem a Premià de Mar, que fan el rebombori. I ara ja empalmem amb la Flama del Canigó, a la Revetlla Sant Joan, i ja festa major.
Jolín, doncs jo precisament ara anava a preguntar pel calendari que teniu durant un any, pensant a veure quantes cites acostumeu a tenir, però veig que, déu-n'hi-do, que teniu força activitat, no?
Ara és l'època, per això.
Ara és l'època.
A l'hivern la cosa queda així com més aturada, però ara, quan ve el bon temps, tota l'hora.
Es dispara.
Sí.
I aneu convidats a altres festes majors, altres celebracions populars?
Com ara el rebombori i aquestes vaja, sortides així, sempre dintre Catalunya. Tampoc tantes, les coses que fem més és aquí a Sant Cugat, però de tant en tant sí que fem alguna sortida fora.
I manteniu relació amb totes aquestes entitats, amb les que suposo que feu algun intercanvi,
sí,
no?
Per exemple, això que et deia ara, dissabte que ve el rebombori, doncs nosaltres anem a rebombori, que veien els pirates de Premià de Mar, i a la nostra diada doncs també venen els pirates, també venen aquí. Normalment les festes són així d'intercanvi.
M'imagino que també és un moment per conèixer les realitats, no?, d'altres entitats com la vostra, i saber una mica com els hi va el panorama, com està.
Sí, mira, ara comença a revifar una mica, però la pandèmia ha estat fatal. Molta gent, no tan sols a la nostra entitat, sinó parles amb altres entitats de Sant Cugat i de fora, i tothom et diu que la pandèmia tothom ha fet així com un baixón. Inclús hi ha hagut, hem convidat colles que directament s'han desfet.
Que ja no hi són.
Sí, sí, sí. Tornem ara, de totes maneres, la gent està molt animada, i tornem a agafar una mica d'empenta.
Dèiem al començament que vosaltres formeu part de la Coordinadora d'Entremesos de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Sant Cugat. Aquí us hi trobeu totes aquestes entitats que hi ha a Sant Cugat. Com és la vostra relació?
Molt bona. Nosaltres, sobretot les entitats grans, és diferent, perquè els 70 colles valen molt per elles mateixes, però per les entitats petites és un punt de suport molt important, la coordinadora. Ens ajuden sempre amb tot, amb qualsevol cosa que necessitem, ens orienten i fem com una pinya tots, sí.
Nela, si haguessis de fer la carta als Reis, encara que estem més de cara a l'estiu que no pas al Nadal, què demanaries?
Necessitem gent per la colla. Sí, sí, directament. Ara estem parlant amb una escola d'aquí a Sant Cugat, amb el Gerber d'Orlac, d'anar a fer algun taller de capgrossos pels nens, de cara doncs, a captar gent, i a més que vinguin també els pares a fer els tallers i tal. La gent quan veu doncs, el bé que s'ho passen els nens quan es posen un capgross, s'animen. I el que es tracta doncs, és d'això, que s'animin tots i que vinguin.
Hem parlat dels caparrots. No sé si teniu projectat fer una nova votació per fer un altre caparrot.
De moment ho tenim així una mica en stand-by, això, perquè sí. L'última vegada vam tenir així una mica de problemes i volem fer unes bones bases perquè no hi hagi confusions de cap mena. I, bueno, i també allò que et deia, una entitat petita, doncs això requereix molta feina i necessitem força gent.
És un gran esforç.
Sí.
Molt bé, doncs avui us hem presentat els caparrots de Sant Cugat, que, com ens explicava la Nela, doncs ja escalfen motors de cara a la Festa Major de Sant Cugat, que, com sabeu, i si no us ho diem, arriba l'última setmana del mes de juny per celebrar el Sant Pere, un dels copatrons de la ciutat juntament amb Sant Medir. Nela, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
I que us vagi molt bé, a veure si la Carta als Reis,
a veure,
no es fa de pregar i teniu algun resultat.
Perfecte.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Moltes gràcies.